Instagram @elmatidaradiosabadell.
I benvinguts i benvingudes. Arrenquem una nova secció al matí.
El Club de les Meravelles.
I aquest Club de les Meravelles sempre doncs anirà guionitzat, conduït, presentat per una guionista, periodista, autora de teatre, dinamitzadora cultural, la nostra estimada Anna Fiter. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Escolta, un cop al mes ens trobarem en aquest espai singular.
Em fa molta il·lusió, Raquel, eh? Moltíssimes gràcies per convidar-me a fer aquest programa, que és una gran oportunitat per poder parlar d'un dels temes que saps que m'apassiona, que és la literatura infantil i juvenil,
sí.
I de poder tenir autors i sobretot lectors, que és el que ens interessa, conèixer la seva opinió.
Exacte. Els nostres oients no ens poden veure ara mateix, evidentment. Després compartirem moltes fotos a les xarxes socials, però la veritat és que l'estudi avui fa goig, perquè el tenim ple de llibres, que després recomanarem, i també el tenim ple de nens i nenes, que després els presentarem, però podeu saludar els nostres oients, si voleu.
Hola!
Després doncs, presentarem aquests alumnes que ens arriben de les Escolàpies, però hi ha un munt de propostes, de prescripcions literàries, perquè són gairebé uns lletraferits, però primer expliquem els objectius d'aquesta secció, com fomentarem aquest hàbit lector, aquest plaer, no?
Mm-hmm.
Com ho farem? Compartirem moltes experiències, no?
Sí, sobretot perquè moltes vegades s'acostuma a fer com recomanacions al mes. A mi em fa molta gràcia veure com diuen els llibres més llegits d'aquest estiu i cadascun diu 5 de diferents. Llavors dic, bueno, què passa aquí? I potser és important, però a mi el que m'interessa més, el que faig servir jo sempre,
sí?
És la recomanació directa personal. Si tu em dius, per exemple, això, a mi m'agrada l'Amanda
Black. Laia, tu què t'agrada, per exemple, va?
L'Amanda Black.
I per què? Què t'agrada d'aquest llibre?
És d'aventures i, i molta emoció.
Mm. Home, té uns ingredients que jo crec que són captivadors. Quants anys tens, Laia?
9 i faré 10.
I t'agrada molt llegir?
Sí.
Ai, que bé, comencem molt bé.
Molt bé, perquè a més li agrada escriure també la Laia.
Us apunta maneres, la Laia, ja veuràs, eh? Aquí despertarem vocacions. Implicarem a les escoles, també a voluntaris, a les biblioteques, a tothom.
Saps què podríem fer, Raquel?
Què
per exemple,
fer?
Demanar, convidar a tots els escolars a que ens truquin amb un contestador, no sé ara si això es pot fer per avui, però si no, muntarem per un altre dia.
Això...
I que, això que ha fet ara la Laia, que li has preguntat, doncs que cadascú que vulgui ens digui el seu llibre preferit, per què li agrada aquest, per què li agrada llegir, el que estaria bé.
Serà fantàstic. I escolta, la sintonia, la nostra sintonia, no hem parlat d'aquesta banda sonora, no?, que ens acompanya, del Jordi Fiter.
Sí, és que buscàvem una sintonia perquè acompanyés el programa i vaig recordar que fa molts anys, sembla que vosaltres el teniu, una obra de teatre que es diu Estrella Delta, que el Jordi Fiter, que és el meu germà, va fer la música i crec que com que parla del món dels contes i la fantasia i la imaginació, i diu que tot està aquí dintre el cap, doncs vam pensar que era molt adequada per aquest programa, per aquesta secció.
És ideal, perquè doncs, en aquest programa parlarem de literatura i, a més, amb la màgia de la ràdio, que és una mica com la lectura, també, perquè t'obliga a cultivar la imaginació. Clar, la gent no veu les imatges, nosaltres anem parlant i la gent, no?, els oients es van imaginant el que nosaltres anem explicant. Digues, Anna, per què hem triat aquest dia, el 13 de setembre, per arrencar? Perquè
aquest
també té un
dia,
motiu.
A veure si algú sap. Si algú sap amb què té relació aquest dia, amb un escriptor que va néixer el 13 de setembre, que passa que de l'any 1916...
Ja ha plogut una mica.
Però ara ja, no, ja és a l'univers.
Sí.
I es diu Roald Dahl. Segur que us sona, no? Que va escriure Matilda, el Charlie i la fàbrica de xocolata, el James Olpérsec gegant. A més, aquí a Sabadell vam tenir la sort fa poc que van fer a Sant Vicenç, van fer el préssec gegant. No, a la Fràndula,
el préssec gegant. No?
Sant Vicenç van fer la fàbrica de xocolata. Vull dir que... I ara, a més, no és ben bé de Sabadell, però és de Rubí, el podíem considerar, és Vallassar. Sabeu que aquí la Matilda fan... hi ha una directora de l'escola que no té res a veure amb la Carmen ni amb la Lídia, vull dir, una d'aquelles dures. I hi ha un noi de Rubí, que és l'Oriol Borés, que és un crac, cantant, actor, i fa la senyoreta Trunchbull, que no sé com es diu en anglès, fa la senyoreta aquesta, vull dir que farà Matilda musical a Madrid, a veure si aviat la porten a Barcelona.
És a dir, arrenquem amb un padrí de luxe, perquè quina imaginació, aquest home, aquest autor, quines històries.
Sí, a més té la gràcia de que està agradant a totes les generacions, o sigui, ell va néixer l'any 1916, va començar a escriure infantil de més grandet, però des d'aleshores totes les generacions continuen llegint Roald Dahl. És curiós, excepte algun estat dels Estats Units que el van prohibir perquè el consideraven políticament incorrecte.
Imagina't, però tot i això, tu tens unes xifres, unes dades que ens faran reflexionar, no? Perquè digue'ns, per exemple, aquestes obres.
Està traduït a 63 idiomes, us imagineu? I se n'han venut, sembla ser, a data d'avui, més de 250 milions d'exemplars. O sigui, som 250 milions de persones que gaudim de Roald Dahl, vol dir que això és un fenomen, no?
I per si algú doncs, no ha gaudit, nosaltres ens ho fem fàcil, perquè ens hem permès la llicència d'aficionar un dels seus fragments, del fragment de la seva obra, de Matilda, amb veu de l'actor i director Xavi Clapés.
La classe havia començat ja a congeniar amb la senyoreta Honey, encara que ella gairebé no s'havia fixat en cap dels seus alumnes, excepte la Matilda. «Qui t'ha ensenyat a llegir, Matilda?», li va preguntar. «N'he après sola, senyoreta Honey». «I has llegit tots els llibres tu sola? Vull dir, llibres infantils?». «He llegit tots els llibres que hi ha a la biblioteca pública del carrer Major, senyoreta Honey». «Et van agradar?». «Sí, me'n van agradar molts», va dir la Matilda. «Però alguns altres els vaig trobar insulsos. Digue'm un que t'hagi agradat, per exemple». «Em va agradar el lleó, la bruixa i l'armari», va dir la Matilda. «Crec que Lewis és un escriptor molt bo, però té un defecte. Als seus llibres no hi ha moments còmics». «Tens raó, Matilda», li va dir la senyoreta Honey. «I tampoc hi ha personatges còmics en els del Tolkien», va afegir Matilda. La senyoreta Honey li va preguntar si creia que tots els llibres infantils haurien de tenir moments còmics. I Matilda li va respondre ben convençuda. «I tant! Els nens no són tan seriosos com les persones grans i els agrada riure». La senyoreta Honey estava molt sorpresa del sentit comú d'aquella nena tan petita. I encara li va preguntar: «I què faràs ara que ja t'has llegit tots els llibres infantils de la biblioteca?». «N'estic llegint d'altres», va dir la Matilda. «Els demano en préstec a la biblioteca. La senyora Phelps és molt amable amb mi. M'ajuda a triar-los». La senyoreta Honey es recolzava en la seva taula de treball, mirant meravellada a la nena. S'havia oblidat completament de la resta de la classe. «Quins altres llibres?», va murmurar. «M'encanta Charles Dickens», va dir Matilda. «Em fa riure molt, especialment el senyor Pickwick». En aquell moment va sonar el timbre del passadís, indicant el final de la classe.
Quina meravella, doncs escoltar aquest fragment en veu d'en Clapés, que a més coneix molt bé, no, l'autor?
Coneix molt bé l'autor perquè va ser el director d'aquest préssec gegant que es va fer l'any passat i l'altre a la Faràndula. I és un gran actor i director i aviat ens donarà més sorpreses. Va, us heu fixat que la Matilda li diu a la senyora Phelps de la biblioteca que els grans no tenen tant sentit de l'humor i en canvi els nanos necessiten paràgrafs còmics, fragments còmics i que passin coses així més divertides.
Bueno, què en penseu d'això, vosaltres? Us agrada, no? M'imagino aprendre, doncs, a entrar en aquests universos, en aquestes històries que siguin també divertides, no? Fantàstiques, a vegades.
Sí.
Molt bé. Doncs nosaltres ara descobrirem precisament una proposta fantàstica, molt diferent, que jo crec que el que intenta és acostar doncs, a la cultura aquella gent, no? Aquelles persones que potser no tenen tanta accessibilitat, perquè avui també descobrirem alguna experiència lectora. Un cop al mes, no? Es tracta també de compartir propostes singulars, Anna.
Sí, sí, de moltes persones que es preocupen per buscar la manera d'acostar la literatura o d'engrescar la literatura, no? Però nosaltres aquí estem molt bé, ben acostumats a Sabadell, tenim clar. 7 biblioteques públiques, tenim les de les escoles, però hi ha molts llocs que no arriba. I que aquí, fixeu-vos amb la Matilde, aquest fragment que ens ha llegit el Xavi, com és important per ella trobar aquest espai a la biblioteca, com la fa créixer, no? Doncs aquí també a Catalunya tenim un servei...
Un bibliobús, sabeu què és? Heu sentit a parlar d'aquesta proposta, no? Doncs us imagineu això, doncs un autobús ple de llibres i que va, porten la lectura a aquells pobles, a aquells barris on no, doncs, on no hi ha una biblioteca a prop i que, clar, són fonamentals per això, doncs, per descobrir tots aquests mons. Com funcionen i com són realment? Doncs ara ho volem descobrir i per això el que hem doncs, convidat és a una de les impulsores d'aquesta proposta. Ara, de seguida, parlem amb ella. Rosa Poch, de la Diputació de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, amb moltes ganes de descobrir. Jo crec que a l'estudi ja, clar, no tenim espai per aquest bibliobús, però hagués estat fantàstic, portar doncs, fins aquí aquest, jo no sé si dir, doncs, instrument, eina, univers. Explica'ns una mica l'objectiu, no?, del bibliobús, perquè jo he llegit que van començar durant la Guerra Civil, potser.
Sí, el precedent del servei de bibliobús a Catalunya així va ser durant la Guerra Civil. Representa que el servei de biblioteques del front, que es va crear en aquell moment,
sí.
Va idear un bibliobús que justament anava a portar la lectura i la literatura als soldats que estaven al front, a primera línia de la guerra, i també als hospitals de soldats. És el precedent dels bibliobusos que hi ha ara aquí a Catalunya.
Doncs sí, quin precedent, perquè malgrat doncs, la tristor, no? Perquè, clar, una guerra, o sigui, imagineu-vos quin context més horrible, però malgrat tot, no? Doncs, suposo que cada vegada que arribava aquest bibliobús, no? Doncs era com un moment d'esperança, no? De desconnectar d'aquella realitat tan fosca, perquè els llibres tenen això. Anna, que t'ajuden
a evadir-te les penes, i així, no? Nosaltres, quan fèiem el Festival de Contes, dèiem a la cistella d'aliments del Rebost Solidari, per Sant Jordi posàvem un conte, perquè dèiem l'aliment pel cos i l'aliment per l'ànima, no?
Per l'ànima, que bonic.
Escolta,
sí, van ser innovadors en el seu temps, sí, sí.
Rosa, que lligat amb això de l'autobús del front, del bibliobús, crec que hi ha un vincle sabadellenc, perquè vaig llegir que l'últim viatge que va fer el bibliobús del front va ser conduït pel Joan Oliver Pere IV, que se n'anaven a l'exili, no? I amb aquest bibliobús.
Exacte, sí, sí, el gener del 39, el darrer viatge que va fer aquest bibliobús va ser justament per portar a l'exili un grup de d'uns 14 intel·lectuals d'aquí catalans, sí, sí. I entre ells els que menciones, el Pere IV, el Francesc Trabal, la Mercè Rodoreda i d'altres que no, ara mateix no els tinc en ment, però sí, sí, eren un total de 14.
Hi ha foto d'aquest contingut del bibliobús?
Hi ha un llibre sobre aquest tema.
Sí, perquè havia de ser impressionant,
no? Sobre el bibliobús del front, i crec que fotos també, sí, sí.
Haurem de llegir aquest llibre.
Sí, hi ha fotos.
I escolta, digue'ns, ara mateix, no?, en l'actualitat, com funciona, quins fons, no?, quins serveis podem trobar en aquests autobusos, no?, i qui pot accedir, i no sé si tothom té accés.
Bé, en principi, ara actualment aquí a la província de Barcelona, la Diputació de Barcelona té 10 bibliobusos que sí. Donen servei als municipis entre 300 i 3.000 habitants que no disposen de biblioteca. Els serveis són exactament els que podeu trobar en qualsevol biblioteca pública, perquè el que es pretén és mantenir la qualitat del servei com qualsevol biblioteca de la xarxa de biblioteques. O sigui que amb el mateix carnet que podeu treure-us en qualsevol biblioteca, bueno, a part que el bibliobús també us el poden expedir, sí. Doncs podeu fer ús de tots els serveis, des del servei de préstec, servei de préstec interbibliotecari per poder accedir tot el fons de totes les biblioteques de Catalunya. Els serveis virtuals també, el que són llibres digitals, informació bibliogràfica, accedir a multitud d'activitats de dinamització cultural, des de clubs de lectura, hores del conte, Sí, que és equiparable amb els serveis d'una biblioteca convencional, diguem-ne, estable.
Només que doncs, té rodes i va allà, no? On el necessiten. Com és rebut? Perquè, clar, m'imagino que tant els nens petits com els nens grans esperen, no? L'esperen amb els braços ben oberts.
La veritat és que té molt bona acollida el servei de bibliobús, perquè, clar, heu de pensar que aquests municipis, clar, no disposen de biblioteca el que és fixa, no tenen un servei de lectura pública. I molts d'ells tenen escola, a més, i bueno, i tot i que s'adreça a tot el municipi, a totes les edats, doncs clar, és molt ben rebut, perquè no hi ha un equipament comparable amb el de lectura i moltes vegades tampoc de cultura.
Jo sempre me l'he imaginat, Rosa, així, fantasia, no? Però com el carrito del Pare Noel, el trineu, no? D'arribant allà al bibliobús, a més... bueno, no sé si tu coneixes, Rosa, un llibre que es diu El bibliobús de l'Ant, que s'ha publicat fa poc, eh?
Sí,
doncs
sí,
aquesta
sí.
Imatge, vaig dir, és ben bé el que tenia jo dintre el meu camp, no? I arribant i portant com l'alegria, no? I tots els nens allà corrent al costat i tot.
No, però és que és així. Tu quan vas amb una parada d'un bibliobús, ho veus. Els nens que arriben amb l'escola, que agafen llibres. O sigui que tot el que és al voltant del bibliobús a dintre... Sí. El trobaràs en un banc un nen llegint un conte, l'altre que explicant amb el nen, amb el seu fill... també mirant els contes que ha agafat del bibliobús, l'avi que arriba, és un punt de trobada, es converteix en un punt social de trobada també, el bibliobús aquell dia. És com una festa, molts t'ho diuen, el dia que ve el bibliobús és la festa.
Com manco. Escolta, perquè a més tu has tingut la sort que vas ser una responsable de bibliobús, i ara estàs com a responsable de tota la xarxa, com si diguéssim, no?
Sí.
Però durant 15 anys vas ser tu la que anaves amb un bibliobús que era a l'Anoia?
Sí, a la comarca de l'Anoia. Vaig estar durant 15 anys i realment el que recordo més estima és això, la relació amb els usuaris. Perquè el tracte de l'usuari és molt proper, molt acollidor. També en seguida confien en tu plenament amb el teu criteri a l'hora de recomanar-los llibres, lectures... I és un servei, la veritat, és que és molt agraït.
I explica'ns, Rosa, alguna anècdota, no? Alguna experiència de tants anys fent aquesta activitat?
Bueno, anècdota sobretot a l'inici, clar. Quan comences a donar servei en aquests municipis, clar, la teva funció doncs, és donar-lo a conèixer, difondre'l, doncs, anar fidelitzant els usuaris. I la veritat és que els primers dies, clar, ens havien arribat a venir clausuaris que venien a donar sang, que es pensaven que era la unitat mòbil de sang. Altres que ens venien a treure el bitllet perquè els portéssim a l'autobús de línia, clar. És qüestió d'anar fent pedagogia, difusió del servei. Però sí, bueno, eren dades curioses, no?, que deies.
I tant.
Pues clar, sí.
Clar, ara penso... clar, tants anys, tantes anècdotes, experiències, tants lectors... digue'ns, alguna de les recomanacions, no?, a l'hora de fer, doncs, això, prescripcions i a l'hora de fomentar aquest plaer lector.
Alguna recomanació literària?
Sí.
Ui, les que funcionaven molt bé, bueno, són les que, clar, que sobretot les novel·les històriques basades a Catalunya, per exemple, el que era, per exemple, no sé, basada en colònies tèxtils, basada en fets històrics de Catalunya, són les que agradaven, la veritat, molt, molt. I sobretot centrades en el món rural, també...
Sí.
Ara no sé, n'hi ha moltes d'aquest tipus.
Ara que dius
recomanar.
Això, no?, doncs relacionades amb Catalunya, ens han dit que doncs, aquests autobusos, no?, tots tenen noms de muntanyes de Catalunya i que estan relacionades amb el territori, és així?
Sí. Totes tenen noms de les muntanyes, de les rutes on donen servei. Per exemple, al Berguedà trobem el bibliobús Pedraforca, a l'Anoia el bibliobús Montserrat, de la muntanya, són les muntanyes més properes al Penedès, Montau i Castellot. O sigui que cada zona que donen servei és la muntanya més o menys més representativa.
I el Vallès,
sí,
què tindria?
El Vallès Oriental tenim el Montnegre.
I la Mola.
El Vallès Occidental, la Mola. Sí.
Clar. És que teníem aquí també que ens feia d'apuntador en Xavier Salomó, que és il·lustrador i que acaba doncs, també d'arribar a l'estudi. Bon dia, Xavier.
Bon dia, és que jo soc usuari del bibliobús del Mola.
Ah, sí? També ets usuari? Doncs vinga, va, com a usuari, explica'ns també la teva experiència, no?, des de l'altre punt.
Sí, jo soc sabadellenc, però visc a Sant Llorenç Savall des de fa molts anys. I tristament l'Ajuntament de Sant Llorenç no té una, té una casa de cultura, però no està gens dotada, ni cuidada, ni respectada, i per tant tenim una salvació, que en aquest cas es diu Bibliobús La Mola. I llavors és cert això que esteu comentant, de que realment cada dilluns, quan arriba la tarda, a les 4 i mitja de la tarda, sortint de l'escola, anem tota la gentada, bueno, un grup de pares amb fills i filles a buscar les novetats que... reposicions, sí. fons de biblioteca que ens porta el Bibliobús, i gràcies a això Sant Llorenç, per exemple, té llibres.
Sí, sí.
Té llibres per infants i per adults, evidentment.
Que jo ara
em fixo molt en els infants perquè tinc un nano de 6 anys i per tant em preocupo que tingui llibres al seu abast sense haver de sortir del poble.
Escolta, Rosa i Anna, haurem de fer per acabar la temporada un programa des de... Seria brutal. Que també la màgia de la ràdio ha permès que mentre anava entrant el Xavier anava dibuixant, no veig, no m'he portat les ulleres, no sé si has dibuixat un Bibliobús o què estava.
De fet, és que està, ho està escoltant i recordant la història de, realment, d'en Pere IV i la Rodoreda fugint de Catalunya amb un Bibliobús. Jo penso que no hi ha cap idea més romàntica, trista i bonica que aquesta. Llavors m'ho he imaginat com en format àlbum il·lustrat, t'imagines ara? Seria preciós veure'ls, me'ls imagino. La història és tremenda i molt, és com si ho haguessin fet expressament, de fugir amb un Bibliobús.
És per fer una pel·lícula.
Com és que encara no s'ha fet això? Saps, si fóssim americans ja estaria refeta des de fa 60 anys, però ens han de posar les piles.
Doncs mira,
és una idea boníssima.
Una idea molt bona. Anna, et deixem perquè tenim aquí també els nens que volen compartir les seves experiències lectores, però felicitats i llarga vida al Bibliobús.
Moltes gràcies. Rosa.
Fins molt aviat. Doncs a banda del Xavier també vull presentar l'Emma, el Vicente, la Laia, l'Ares i l'Ingrid, que venen de les Escolàpies, que ja ens havien saludat abans, però vull que ens expliqueu què us ha semblat això del Bibliobús.
Molt bé, perquè molts nens no poden tenir llibres i jo crec que tots els nens tenen que llegir.
Exacte. Tu, Laia, vas molt a la biblioteca?
Sí, perquè tinc just una biblioteca al costat de la meva casa, llavors tinc el carnet i vaig molt.
Clar, quina és aquesta biblioteca?
La Biblioteca Badia.
De la Port Badia, clar. Sí. I la resta? A veure, expliqueu-nos això, si us agrada llegir, per què... Vinga, qui vol començar?
A mi m'agrada llegir perquè com em sento que jo sóc el personatge principal.
Això m'encanta, eh?
Molt bo.
Quan connectes, quan empatitzes amb el protagonista, jo crec que la història et sedueix molt més, com explica el Vicente. A la resta us passa això?
Sí.
Clar, perquè els llibres ens permeten això, no? Viatjar. Aquí podem parlar tots, i fer preguntes. Sí, això ara ja és una tertúlia. Clar, a mi m'agrada per això, perquè puc viatjar, puc imaginar-me altres històries, altres mons.
A mi també m'agrada molt llegir perquè estic dins del conte, estic dormida, estic somiant.
Somiant desperta, Ingrid? Sí. La resta també us passa, Xavier, tot passa a vegades, que ho sé, no?
Jo no vull sortir del somni, que el problema que tenim és aquest. Per això faig el que faig, em dedico el que em dedico.
Veus? A mi, mira, me'n recordo un dels moments més bonics amb la meva filla, va ser un dia que va tancar el llibre i em va dir, s'ha acabat aquesta història, ara què, mare, ara t'entenc.
Quan s'acaba, oi?
S'ha acabat i ara em quedo, com orfe, sí. com dir, doncs ara què és el que passarà?
Jo de vegades tinc sentiments contradictoris, perquè estic mirant a veure quan falta, vull que s'acabi, i quan s'ha acabat no volia que s'hagués acabat, no? Què us passa això? Sí, que voleu que duri més?
Molts cops.
I expliqueu-nos, a veure, vosaltres que encara no heu parlat, per exemple, Emma, quin és el moment del dia que t'agrada llegir més? Com és el teu ritual?
Per la nit m'agrada llegir perquè és un moment que estic tranquil·la i no tinc que fer més coses.
I com els trieu, els llibres? Us els recomana algú? Sí?
Normalment? Jo sempre miro pel darrere, que hi ha com una petita descripció, sí. I si m'agrada la descripció, molts cops me l'agafo, el llibre.
I t'acostuma a agradar? O de vegades dius, ep...
De vegades no és com m'esperava, però bastants cops és com m'espero i em diverteix molt.
Fantàstic.
I ara teniu biblioteca també a l'escola?
Sí. Cada curs té una biblioteca.
Cada curs té una?
Sí, a la classe.
Cada classe. És que això està molt bé, Anna. Quan nosaltres estudiàvem no era així, però ara a les escoles normalment tenen com un espai, no? Com un racó, i que llavors els primers minuts, a vegades, no? Que comença doncs, la classe, comencen doncs, amb alguna de les lectures. I què més ens podeu explicar? A veure, perquè clar, m'imagino que lectures obligatòries també teniu, no?, durant el curs.
Sí, això sí.
Moltes? Què penseu d'aquestes propostes?
Moltes no en tenim. A mi també m'agrada les lectures obligatòries perquè hi ha cops que em fa mandra llegir i amb aquestes lectures m'obliguen a llegir i després passo un bon rato.
Clar. Un llibre que no hauries triat per tu mateix, no?
És que això també passa. A vegades, mira, una obligació es pot convertir en, doncs això, no? Un regal, també.
I acostumeu a parlar-ne, per exemple, a la del pati, de compartir la lectura que esteu fent, o de dir, tu, per exemple, has de dir-li al Vicente, escolta, que et recomano molt aquest llibre perquè t'agradarà per això i per allò.
Jo no sóc recomanar molts llibres, perquè jo sóc molt de futbol, sempre estem jugant amb la pilota.
No perds el temps.
Però hi ha cops que sí, parlo jo de llibres. Jo m'estic llegint ara una saga que és Estiu los Compas, que són d'uns youtubers, i li he recomanat a bastanta gent i, per exemple, la Ingrid se l'ha llegit.
Sí, és veritat.
Ah, veus? Has fet de prescriptor.
Se'ls ha llegit. I molts de la meva classe també se'ls han llegit aquells llibres. I jo el recomano. És bastant entretingut. Són bastants llibres i són entretinguts.
Escolta, i alguna vegada ve escriptor, o algun escriptor, o algun il·lustrador a la classe per explicar el seu ofici i tot això en directe?
Que jo recordi no ha vingut ningú.
Bueno, alguna vegada... Bueno, ho dic perquè avui
tenia... Alguna vegada van venir o què? Vas anar, no, Anna? Perquè t'he vist.
No els hi va quedar, records.
Fan masses activitats a l'escola, sí. Anna.
Emma, què anaves a dir?
Que tu vas venir una vegada a la nostra classe per explicar-nos un dels teus llibres i recomanar-nos més.
Molt bé. Jo ho deia això perquè avui, no sé si us heu fixat, però teniu una oportunitat única.
Excepcional.
Excepcional, perquè teniu aquí davant vostre i tu al costat, Laia, el Xavier Salomó, que ja he vist que havíeu portat algun llibre seu. Ell fa parella artística amb la Meritxell Martí i ell és normalment l'il·lustrador, i la Meritxell és la que escriu el guió i també crea la història, la creem tots dos, no? Per tant, o sigui, vivim aquest moment únic, especial, perquè a més, ara ho veureu una mica, tot el dia està voltant pel món, perquè sabeu que us he dit el Roald Dahl, que us he dit? 63 idiomes traduït, el tàndem Martí amb Salomó, quants... Tres llengües. I no les tens controlades.
No comptem. Igual que tampoc sabem quants llibres hem publicat, per exemple, que a vegades ens ho pregunten, tampoc no.
No, ni una xifra aproximada, no?
No tinc ni idea.
Però el primer que vau publicar, segur que aquest et recordes,
no? Sí, clar, això sí.
Quin era?
Va ser un llibre per un editorial que ha desaparegut, que es deia Cala Lola, i ens fa molta gràcia perquè ara fa 20 anys que la vam publicar. L'any passat va fer 20 anys que vam fer el primer llibre plegats.
Explica'ns com vau entrar. Doncs,
no li he dit benvingut.
Clar, benvingut.
Molt benvingut.
Fet, parlant de bibliobusos, ja em dono per benvingut. La pregunta era com ens vam trobar.
Sí, com vau començar a fer aquest tàndem, no? A sumar a sinergies per crear aquest projecte, no?
Ens vam trobar en una llibreria.
Màgic, també, no?
Però això no és estrany, perquè coneixent-nos, hi ha la gent que ens ha els llibres, ens passem la major part de temps, o sempre que podem, a llibreries o a biblioteques. Llavors, l'atzar va fer que ens trobéssim allà, i a partir d'allà va sorgir tot plegat, i a partir d'aquí vam provar-ho. De fet, tant l'un com l'altre no teníem una clara determinació a que ens dedicaríem professionalment a fer això, però De fet, un dia li vaig proposar a la Meritxell, escolta'm, per què no fas un text per infants i jo te l'il·lustro i portem-ho a un editor i a veure què tal, a veure què passa. I va funcionar. I fins ara.
No. I quina és la clau? Quina és la clau de l'èxit? No,
si la tinguéssim, segurament els bancs la tindrien també i els bancs es dedicarien a fer llibres o els fons d'inversió. No,
o sigui,
no
millor,
sabem.
Millor no donem idees. No?
El que sí que podem... No, el que sí que... Amb això a vegades n'hem parlat també amb els cupons, amb el Jaume Cupons, i és que ens ho passem molt bé fent el que fem. Ens ho passem molt,
molt bé.
Això
és important,
bé. Llavors, i en el nostre cas sí que... Sempre pensem en el receptor final, és a dir, en vosaltres. En què creiem... Que, no pensem en... Hi ha molts autors que diuen nosaltres pensem en nosaltres, perquè ens hem de passar primer nosaltres bé i llavors això arribarà als nanos, no? I en canvi nosaltres sempre fem el procés invertit, nosaltres sempre pensem què els agradarà als nens i a les nenes llegir, amb què s'ho passaran bé. I a partir d'aquí construïm tot. Si creiem que aquesta pregunta no funcionarà amb una història que puguem tenir, doncs ja no ho fem. Ja ho tirem endavant.
I ara viu un bon moment, no? També l'àlbum il·lustrat i cada cop ja també doncs, es posa més en valor, no? La teva professió, que fins ara tampoc potser era més per al món del còmic i ara veiem que hi ha una explosió tant pel públic infantil com per al públic adult, no?
Sí, això és així indiscutiblement. De fet, nosaltres vam començar a fer àlbum il·lustrat fa 10 anys enrere i estàvem a França, publicant a França, perquè no teníem assegurat que el nostre
mercat aquí, no?
Diguem-ho així, natural, que seria el català i el castellà, pogués publicar les propostes que nosaltres teníem i per això vam anar a França. Però la truita s'ha invertit, s'ha girat realment, i ara mateix, per exemple, nosaltres tenim llibres com Un sopar de por, que segurament algun de vosaltres el coneixereu, el vam començar publicant a França, i a França vam vendre, per exemple, 15.000 llibres i a Catalunya, per exemple, només en català en portem uns 25.000 venuts. Només a Catalunya. Llavors, clar, estem venent més a Catalunya que un país com França, per exemple, que és molt més gran. I, per tant, demogràficament també. I aleshores, realment, s'ha girat, s'ha capgirat i això, no, mai m'està mal de dir-ho, és gràcies a la, no pas ni a l'administració ni a la política, sinó a la ferma voluntat de bibliotecàries, de llibreteres, de mestres també que han posat en valor i evidentment de vosaltres els lectors que dieu als pares i tiets i àvies compreu llibres.
Clar, això és molt important. Vosaltres voleu fer doncs
alguna pregunta?
Xavier?
Per exemple, si voleu preguntar, com trobeu les idees noves? Com seu procés d'idees o li demaneu al Jan que doni? El Jan és el seu fill de 6 anys, que deu ser un gran lector.
No, és molt lector, sí. Aquest matí estàvem llegint El Temple del Sol abans d'anar a escola, del Tintín.
Sí.
Perquè vam estar fa poc al Museu Verger, a Bèlgica, i va flipar, perquè n'havia llegit 3 o 4, i quan... Jan, anem a un museu? No. I quan va veure el Tintín a l'entrada va flipar.
No és qualsevol museu.
No, el Jan és un, és un test, un bon tester, allò sempre ensenyem què estem fent per veure si li agrada o no. Però tenim, en general elaborem unes 15 idees, per exemple, per any, més o menys, però hi acabem fent-ne només dos. Llavors el sedàs que fem servir és molt estricte entre els dos, ens hem de posar d'acord, ens hem d'estar molt contents amb allò que farem, que dibuixarem i que escriurem. I llavors sempre hi ha la pregunta, això els agradarà als nens i a les nenes? Els agradarà? Creiem que els agradarà sí o no? Si es passa totes aquestes preguntes i aleshores ho tirem endavant.
Perquè per tu, Xavier, què és dibuixar? Perquè has arribat a l'estudi i el primer que has agafat és un paper, un bolígraf i has començat a dibuixar. Suposo que ja ho portes innat, no?, des de petit.
És que no. O sigui, qui amb bolis i llapis seus a prop meu és inevitable, eh? És com... Bueno, és un, o un tic o simplement una manera d'estar en el món. No és res extraordinari per mi.
I de petita a l'escola ho feies? Sí. O sigui, i caricatures dels profes... També?
Sí, el Pau Vila vam arribar a fer un fanzine.
Ostres,
és a dir, fanzine era una revista impresa en paper, amb fotocòpies, que l'havíem de fer durant la classe. És a dir, l'única condició que hi havia per escriure i per dibuixar és que s'havia de fer durant les classes. És a dir, que ens poguessin exemplar els professors. I llavors va ser una manera d'escriure i de dibuixar i llavors hi va haver molts professors que ens van enganxar però que ens felicitaven per la feina perquè
ja vam veure aquí una vocació
ja no? Vam fer els interessants no? De que aquí han sigut
el fanzine es deia avorriment.
I Xavier, clar, m'imagino que cada història, no?, demana un tipus d'il·lustració, una tipologia, una manera, una tècnica, no?
Sí, sí, sí. De fet, a vegades ens diuen, ah, és que varies molt el registre. I, bueno, les històries són diferents. Un llibre com Sunakai, té, no sé si l'heu, o si ho coneixeu o no, o Sota les onades, té un tempo narratiu, sí, té un tipus de profunditat narrativa, i en canvi El sopar de por o La meravellosa i extraordinària casa de la iaia són llibres més divertits, amb un to més humorístic. Llavors variem el tipus de registre, tant de to literari com de to gràfic.
A vosaltres us agrada, us fixeu molt en els dibuixos, en les il·lustracions? Sí?
Jo sí, jo sempre busco un llibre que tingui dibuixos perquè els trobo una mica llargs, els que tenen pocs dibuixos, i a la saga que he dit abans, a les compes, porten bastants dibuixos, i per això és una part de que m'agraden aquesta saga.
Molt bé, la resta?
A mi m'agrada molt perquè quan veus dibuixos, per exemple, agafes dos llibres de diferents persones que ho...
De diferents autors, sí.
De diferents autors.
Per exemple, que... La Caputxeta, no?
Sí. Dels que dibuixen.
Val, il·lustradors, sí.
Il·lustradors, i són molt, molt diferents els dibuixos, de diferents estils.
És veritat.
Molt.
És veritat. I també, doncs, hi ha moltes tècniques, és veritat, Xavier? Hi ha qui, doncs, fa una tècnica, un procés més artesanal, més manual, i també ara hi ha molts il·lustradors que treballen amb ordinador, no?
Sí, jo mateix puc treballar amb ordinador, o puc treballar amb aquarel·la, o amb guaix, amb tèmperes i amb tot tipus de tècniques. Dependrà també de la història.
Clar, això també t'anava a dir, no? Suposo que la història també et demana, doncs, un tipus de dibuix o un altre. Digues, Ingrid.
Tinc una pregunta. Com se t'acorregeixen els personatges?
Sí, abans potser tampoc t'he contestat d'on surten les idees, no?
Sí.
Jo penso que en general les idees, Ingrid, surten d'haver llegit molt, d'haver mirat moltes pel·lícules o d'haver escoltat molta música. I al cap i a la fi el que fem els autors d'avui dia, com crec que hem fet tots els autors al llarg de la història, és recollir tot allò que hem llegit i, evidentment, que hem viscut per construir noves històries. I llavors, clar, hem d'estar com molt agraïts, per exemple, autors com el Roald Dahl, que ens han fet passar infinites bones històries, com moltíssims altres. L'Astrid Lindgren, l'autora de la Pipi, com tots els autors i autores que hem llegit i gaudit, i de tot això n'acaba sortint llibres. Per exemple, El sopar de por, que segurament no coneixeu. El sopar de por, per exemple, és fruit d'anar a restaurants que ens agradaven molt, i fruit de veure una pel·lícula com Indiana Jones i el Temple Maleït, on hi ha una escena en què els són convidats per amb un banquet, no sé si l'heu vist a la pel·lícula, potser són massa petits, jo sóc gran ja, i són convidats amb un banquet, i aquell banquet és un banquet terrible. I nosaltres el que vam dir va ser, imagina't, portar els monstres, els més coneguts dels contes, i portar-los a un restaurant de 3 estrelles. Però no 3 estrelles Michelin, sinó 3 estrelles negres. I d'aquesta idea tan senzilla que us he pogut explicar en un plaç, va sortir un llibre que al qual estem molt agraït.
Que bo. I de petit eres bon lector?
Molt, molt. I de fet les biblioteques van ser la salvació econòmica dels meus pares, perquè les meves setmanades s'escapaven amb els llibres que em comprava, còmics, molts còmics també, i quan vam descobrir la biblioteca, els meus pares van dir carnet de soci de les biblioteques, i allà estava.
És que s'ha d'alimentar aquesta curiositat innata que tenim des de petits. Laia.
Que jo volia preguntar que si algun dia us ha passat que, com dius que us feu una pregunta a veure si els hi agradarà, que ja heu acabat el llibre i al final dieu que no.
Sí, mira, no el llibre sencer, perquè seria molta feina en va, però sí que el que ens ha passat és que, per exemple, quan us explico com funciona el tema de publicar un llibre, d'acord? Nosaltres el que fem és, la Meritxell escriu una història, més o menys la parlem els dos, i llavors jo faig un storyboard, és a dir, un guió dibuixat, així com esbossat, d'acord? I llavors li presentem a l'editor. Li presentem a l'editor, i l'editor és qui decidirà si vol publicar aquell llibre o no. I llavors hem de pactar quin preu tindrà allò, quins drets d'autor tindrem, etc. I si ens posem d'acord, decidim, el signem, aquest contracte, i llavors vol dir que ens hem de remengar les mànigues perquè hem de posar-nos a treballar. Fer el text definitiu i jo dibuixar fer els originals finals, d'acord? Doncs el que ens ha passat més d'una vegada, per exemple, dos vegades en concret, és que vam signar un contracte i quan ens vam posar a fer el llibre vam dir, no està prou bé això. I li vam dir a l'editora, una editora francesa, i li vam dir, escolta'm, Beatrice, dic, aquest llibre no el farem al final. Com? No m'ho pots dir, això? Ja el tenim programat, sortirà al setembre de l'any tal, i tots els comercials estan avisats i estem començant a treballar amb el màrqueting.
Clar.
Dic, ja, però és que no... Beatrice, no et preocupis, te'n portarem un que serà millor, però aquest no, perquè no estem convençuts de la història, ni del final, ni de tot això. I vam tirar enrere, es va enfadar, però després vam portar un altre llibre, un altre projecte, que era millor, i llavors va dir, d'acord, així sí.
Veus, això també és important, és un aprenentatge. Hem d'escoltar-nos a nosaltres mateixos, no? I quan sí. una idea saps que funciona o que no funciona, doncs lluitar sí. o deixar-la, no?
A més, jo crec que és molt ètic i molt valent per part vostra, perquè, i generós, perquè un altre, si et diu, no, ja s'ha programat i tal, i va, doncs ho trec i ja està. Uh-huh. No, perquè tu firmes cada un dels teus projectes, no?, i vols que hi hagi una coherència, i al final mirar enrere i dir, m'agrada tot el que he fet, no?
Sí. I tant.
Està molt bé. Xavi, jo crec que, bueno, perquè és que no us hem explicat, però és que jo penso que valia més parlar de coses que normalment no surten a les entrevistes, no? Perquè tota la resta la podem trobar a tots els premis que han rebut, que són, bueno, no cabrien aquí aquest estudi, tot el reconeixement, tot el feedback, vull dir, sou molt estimats per editors, per nens, no?, per lectors, pels seus pares, pels seus mares, vull dir que això ha de fer molt feliç, no? Però també crec... que hi ha una feinada darrere tremenda. Vull dir que són hores i hores i hores d'aposta per aquesta il·lusió.
La quantitat de feina és ingent, realment. És a dir, nosaltres els dos, tant la Txell com jo, som autònoms, ens dediquem exclusivament a escriure i a il·lustrar, i som molt afortunats, però aquesta fortuna, diguem-ho així, s'ha aconseguit també gràcies a la sort, evidentment, però gràcies a una quantitat de feina... enorme, però és una feina que es fa molt a gust. Es fa molt a gust. Una cosa és tenir dates límit, perquè tu has d'entregar la feina amb una data, perquè tu has quedat d'acord amb l'editor que el llibre sortirà, posem pel cas, al setembre del 2023, i aquest llibre l'hauràs d'entregar quan quedem d'acord. I una altra cosa és que mentre estiguis dibuixant i estiguis escrivint, t'ho estiguis passant bé, i estiguis pensant que és la millor feina del món. O que quan estàvem escrivint la segona part del Sopar de Por, que surt aquesta setmana a les llibreries, que es diu Un regal de por, mentre el fèiem, ens estàvem tronxant de riure. La Txell m'enviava un correu, nosaltres treballem en un mateix espai, jo estic en un extrem de l'espai i la Txell a l'altre, però ens enviem correus, perquè així no ens interrompem l'un a l'altre. La Txell m'envia un correu i em diu, Xavi, mira't la descripció, per exemple, de com serà el regal de la bruixa. Quines joguines li regalaríem a la bruixa dels contes? Llavors ella m'ho enviava i em sentia tronxar-me de riure mentre llegia aquell email. I aquests somriures i aquests riures a tort i a dret era el que la nostra guia de dir ho estem fent bé.
Clar.
Quan m'enviava un altre regal d'un personatge que, per exemple, a mi no em satisfeia, hi havia silenci. I la Txell, al cap de només 5 minuts, ja m'estava enviant un altre regal. Perquè deia, aquesta resposta no... Aquest regal no ha funcionat.
Doncs jo crec que tots hem visualitzat aquesta bona sintonia i és normal que després doncs, funcionin els vostres projectes perquè ja es nota que es fan doncs, amb aquesta habilitat, tenacitat i passió. Nosaltres el que fem ara, sempre en aquesta secció ens agradarà també buscar recomanacions, prescripcions d'altres sabadellencs i ara volíem doncs, escoltar precisament a la Isabel Roca de la Llar del Llibre.
Bé, doncs, el plaer dels llibres, de llegir, el plaer per la literatura, a mi em ve des de ben petita, i és gràcies al meu avi matern. Amb ell era una persona que li agradava moltíssim llegir, era un gran, un molt gran lector, i llegia pràcticament tot el que li caia a les mans. I des de ben petites ella ens va doncs, a ensenyar no?, aquest gust pels llibres, per tenir un llibre a les mans, per estar una estona... relaxat, per llegir-nos llibres, contes, i els primers llibres que jo recordo que ell, de més grans, que ell ens havia comprat eren una sèrie que publicava Bruguera, que era una sèrie de clàssics i combinava el que era el tipus còmic amb el text. Més endavant, doncs, els llibres d'aventures, el tipus Neil Blyton, i és curiós, no?, les coses que té la vida, que allò que va començar com, doncs, com una estona de plaer, en el meu cas, s'ha convertit també, doncs, en la meva feina. I de tot això li estic molt, molt agraïda.
Doncs moltíssimes gràcies també, Laia, per Isabel, per aquesta recomanació. Ara la Laia ens llegirà un fragment. Anna? Mm.
Les lectures ens permeten viatjar arreu del món. Ens mouen a la nostra habitació.
Sense moure'ns de la nostra habitació.
Matilde. I acabem amb el Xavi, que si ens pot dir... un benefici que ens pot aportar la lectura.
Jo ens centraré en la lectura pels infants, i és que el benefici principal que jo li veig a la lectura és la lectura compartida, és a dir, és aquell moment, com comentaves tu, que no recordo el teu nom, perquè la Emma, i és que al vespre, per exemple, per llegir un llibre al teu fill o a la teva filla, com a pare, com a tiet, com a avi, aquest, el vincle que s'estableix tenint l'infant a la falda o al costat, estirats al llit, o, però estan junts i llegint un text, un àlbum il·lustrat o un conte, allà hi ha quelcom intangible, i és aquest vincle invisible que es crea mentre estàs acompanyant a un infant a la lectura. I això és una cosa que quedarà per sempre. Uh-huh. Això, per exemple, la Isabel comentava el seu avi. Uh-huh. Doncs jo recordaré sempre tota la meva vida els moments infinits que hem passat amb el meu fill llegint un llibre, i no només a l'hora d'anar a dormir, sinó a diferents moments del dia.
Doncs gràcies a vosaltres també per fer aquest vincle avui aquí a la ràdio. Gràcies, Xavier. Gràcies. Anna, ens trobem d'aquí un mes. Mm-hmm. I gràcies sobretot a l'Emma, al Vicente, la Laia, l'Ares i l'Ingrid també, de les Escolàpies, per compartir amb nosaltres les seves lectures. Una abraçada ben forta. Adéu!
Adéu!
De Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins 1:00 del migdia.